Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Són les 12:20. Arribem puntuals, com sempre. Estem a dimarts, avui. Som dimarts, 16 d'octubre del 2018, hores d'ara, amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit, com sempre, començarem amb la informació de servei. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa en les comarques de Lleida. Avui parlarem d'un tema important. D'un tema important que ho sabem que són, que és important, ho sabem, però ens n'oblidem. I és el tema de donar sang. Demà hi ha la marató de donar sang, ho faran, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. I avui parlarem amb la Núria Vilanova, que és metgessa del Banc de Sang i de Teixits, perquè ens expliqui una altra vegada, perquè tots ens va bé, a mi el primer, que ens recordin de la importància de donar sang de manera regular. És molt, molt important, és vital. Mai millor dit, aquí sí que podem fer anar la paraula, és vital. Doncs avui parlarem amb aquesta metgessa perquè ens explicarà tot plegat. També parlarem de barris, amb el Cosme García, i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, i amb ell anirem directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240, parlem de cuina, parlem de moda, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política, i recordo, que ho saps, que tens el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens facis qualsevol comentari, inclòs, doncs avui vull que tracteu aquest tema a la tertúlia dels polítics, doncs enviem un missatge. 15 graus, dèiem, que tenim a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Ho farem, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segueix el cel amb aquests intervals de núvols i avui no descartem que ens deixin alguns ruixats aïllats. Però les temperatures segueixen en augment. Esperem màximes ja de 22 graus avui a Lleida o a Tàrrega. A la Seu també 22 graus de màximes. A Balaguer 23 avui, a Viella fins a 18. El vent continua suau i variable. Demà dimecres tindrem un temps similar amb aquests intervals de núvols. Tampoc no descartem que plogui, pluges febles, localitzades. Hi haurà boirines i bancs de boira al matí i les temperatures no variaran molt, excepte al Pirineu, la mínima pujarà més. Una mínima que marcarà 10 graus a Lleida o a Balaguer, 11 a Tàrrega, 8 graus a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Parlant de Leslie, la tempesta que va arribar aquest cap de setmana afectant a Portugal i a la resta de la península Ibèrica, incloses doncs, les terres de la província de Lleida. A poc a poc torna tota la normalitat. Avui s'ha acabat de restablir la circulació a la darrera via tallada per les pluges d'aquest diumenge i dilluns a la xarxa viària lleidatana. Es tracta de la LV-3341 a Barbens. Per tant, a hores d'ara, tota la xarxa viària lleidatana sense problemes pel que fa al tema de tempestes. Però encara cuegen doncs, xifres i històries d'aquesta tempesta. Per exemple, dos ancians de Seana van passar la nit atrapats al seu cotxe per la tempesta. El temporal de pluja, el que va fuetejar doncs, a les comarques de Lleida i que va deixar fins a 153 litres per metre quadrat, per exemple, a Solsona, doncs també va obligar, o una de les conseqüències va ser que un matrimoni de 80 i 78 anys quedessin tota la nit de diumenge a dilluns atrapats dins del seu cotxe, desorientats i atrapats a la gravera d'Anglesola. Afortunadament els van trobar i els van portar cap al cap de Bellpuig. Però això és una de les conseqüències, entre d'altres. Protecció Civil ha rebut més de 1.700 trucades per incidències relacionades amb el temporal. El temporal que ha fet també que els bombers hagin fet una quinzena de sortides només degut al temporal. Canviem de tema, obrim la plana de successos. Una dona denuncia als Mossos una agressió per posar llaços grocs a Torrefarrera i demana una ordre d'allunyament. Assegura que té por perquè al gener ja va patir una agressió feixista per part de la mateixa família. I obrim la plana cultural. La setena edició del Festival Interfado porta a Lleida propostes musicals de Brasil, Portugal i França. El certamen internacional aterra per primer cop també a Barcelona amb un concert al Harlem Jazz Club. Se celebrarà del 15, des d'ahir ja, fins al proper 26 d'octubre i és la 7a edició. I a Talarn promouen visites al Pou de Gel per donar a conèixer aquest patrimoni desconegut del Pallars Jussà. Es pot entrar al seu interior i té una capacitat per albergar fins a 140 tones. En fi, que parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Deixeu-me que us recordi abans el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. Entre d'altres coses, et demanava fa 3 minuts que si vols que la tertúlia dels polítics els hi deixi sobre la taula un tema concret, doncs m'envies un missatge. Doncs mira, hem rebut un missatge que ens diu: escolta, Ricard, posa'ls-hi sobre la taula el tema del patinet elèctric i la ciutat de Lleida, com es legislarà, si estan d'acord, si no, si s'ha de restringir més o s'ha de permetre més i s'ha d'informar més a la gent de com conviure peatons, patinets elèctrics i d'altres aparells. Eh? Hi ha el patinet elèctric, el de tota la vida, però elèctric. També hi ha aquests de dues rodes, però amb horitzontal, etc. En fi, que si vols que tractem un tema concret, ens envies un WhatsApp al 664-526-180. Parlem d'esports i avui ho fem a l'espera de que demà dimecres, ho vam anunciar ahir a la radiografia, tenim aquesta tercera ronda de la Copa del Rei, on el Lleida viatja al Camp de l'Ebro per, doncs, aquesta tercera eliminatòria, que no tindria res d'especial si no fos que el guanyador d'aquesta tercera eliminatòria a la següent ja s'enfrontarà amb un equip que està en competició europea, és a dir, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, etc, etc. Per tant, és una final per tots els equips, és un partit importantíssim per tots els equips de segona B. Això serà demà a les 5 de la tarda. Però avui, abans d'això, avui anem a parlar dels àrbitres. I és que el Comitè Tècnic de Lleida aquesta temporada han arribat amb un rècord. És una xifra encara a nivell absolut força baixa, però tenen un rècord, i és un rècord de col·legiades. És un rècord històric, perquè l'any passat hi havia 3 dones, doncs, àrbitre, i aquest any s'ha arribat a la xifra de 8. Repeteixo, a nivell absolut és una xifra relativament baixa, però que sí que indica una tendència important. 5 d'aquestes noves àrbitres també es dediquen al món del futbol, per tant, coneixen l'esport. Per tant, aquest any, des del comitè tècnic d'àrbitres de Lleida, tindrem 8 col·legiades que estaran arbitrant partits els caps de setmana a la demarcació de Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I anem a recordar el que passava fa 25 anys, un 1993, tal dia com avui, un 16 d'octubre.
El jutjat de lo penal número 1 de Lleida, en aquell moment, va condemnar a un any de presó el líder de Ruiz Mateos a Lleida, el senyor Enrique Herrera, per una estafa. El polític va avalar un deute amb un pis que havia traspassat, i ara havia d'indemnitzar a l'empresa que el va denunciar i portar a judici. Encapçalava la candidatura del Congrés a les eleccions del 21 de setembre del 93 per Ruiz Mateos, la candidatura de Ruiz Mateos. Mm-hmm. El rector de la Universitat de Lleida volia una universitat digna, encara que hi havia una austeritat econòmica. El rector insistia en la necessitat de cobrir les importants deficiències que tenia aquesta universitat lleidatana. El director del Museu de la Ciència va llegir la lliçó inaugural i el conseller Antoni Isaac va presidir l'acte d'inauguració del curs 93-94. El Consell General d'Aran va aprovar, després de molt temps, el seu reglament orgànic. Els membres de Convergència Democràtica de Catalunya es van absentar durant la votació. Es volia crear nous càrrecs i canviar l'escut i la bandera. L'aprovació del text es va fer solament amb els vots d'Unió i d'Unitat d'Aran. L'INEM va realitzar més de 10.000 controls del frau a Lleida. 566 sancions d'un mes sense prestació per no renovar la demanda. L'Institut es va estalviar 153,5 milions aquell any amb la campanya. El segellat intensiu va detectar 98 irregularitats a les comarques lleidatanes.
Déu-n'hi-do. La picaresca.
Exacte. I avui acabem dient que Lleida era, en aquells moments, l'any 93, la segona província més inflacionista de l'Estat.
Vaja.
El Ministeri d'Economia tenia por de que la taxa pugés, es pogués accelerar amb tots els sectors, a excepció del transport. Tots van pujar taxes, a excepció dels del transport. Mm. I l'IPC estava dos dècimes per sota de la previsió anual del govern.
Vaja.
Per tant, malament anàvem.
A veure, Lleida, normalment, dic normalment, hi ha excepcions, però quan sortim a la premsa nacional, sempre és per rebo, vaja.
No,
mai
no.
És per rebo.
Últimament tampoc,
Sí, no, per això dic.
Ja ve de llarg, això.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I això ja n'hem parlat avui al principi del programa, però cada any en parlem a fons i cada any descobrim alguna cosa nova o altra. Estem parlant de la Marató de Dona Sang, que tindrà lloc demà dimecres, dia 17, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre a la Biblioteca Pública de Lleida. Ja ho sabeu, només entrar al claustre esquerre, doncs munten tota la paradeta els amics del banc de sang i de teixits i ens conviden a que fem aquesta donació. Ara parlarem amb una metgessa que està dins del banc de sang i teixits i ens explicarà per què és no important, per què és vital que hi hagi doncs, unes donacions contínues de sang als bancs de sang. Mira, us presento la Núria Vilanova. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Núria és metgessa, com dèiem, del Banc de Sang i Teixits i, a més, aquest any estàs participant amb la coordinació d'aquesta marató de donar sang a Lleida, que, com dèiem, doncs, té el punt àlgid. Demà, a la Biblioteca Pública, estareu presents i operatius des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit sense parar a dinar, per tant, allò, és que no tinc temps, és que no hi puc anar. Si hi vols anar, trobaràs un moment per anar-hi, Esteu oberts.
Sí, fins a les 10 de la nit estarem allí esperant a tothom que vulgui venir amb els braços oberts i amb moltes sorpreses i amb un dia ple d'activitats i de festa i de premis que tindran tots els donants que vindran. Farem un dia molt agradable per a tothom que vingui.
Després parlarem de requisits per anar a donar sang, qui ho pot fer, qui no ho pot fer, i etcètera, etcètera. Però abans m'agradaria, de manera ràpida, perquè ja suposo que això és més complicat, però de manera que tots ho entenguem, quin és el camí que recorre la sang des de que jo m'assec, per exemple, demà a la biblioteca a donar sang? O sigui, jo demà em presento, vinc a donar sang. Què passa amb aquella sang?
Bé, doncs aquesta sang, primer passes una entrevista mèdica amb un metge, te fa una extracció, passem per un refrigeri i la furgoneta de la sang se'n va cap a Barcelona. A Barcelona és on tenim la central i allí és on la processen aquesta sang i d'una bossa de sang separen en plasma, plaquetes i glòbuls vermells. O sigui que una bossa de sang podem salvar tres vides. Imagina't la satisfacció de poder anar a donar sang i de dir gràcies, a mi hem pogut salvar tres vides. Llavors aquesta sang es processa i es guarda. Cada component té una caducitat i doncs, els colors vermells, la caducitat són de 42 dies, el guardem, diguem, en una nevera, 4 graus centígrads, el plasma el podem congelar i ens dura 3 anys, i les plaquetes són el que duren més, només duren 5 dies. Però si a vegades nosaltres patim quan ve un pont, quan venen festes, perquè, clar, ens quedem a vegades sense plaquetes. I ara el que ens passa és que estem, després d'un estiu, patint perquè les reserves les tenim baixetes. Després de l'estiu la gent ens relaxem de donar sang, i ara doncs, aquesta marató ens anirà superbé per poder incrementar aquestes reserves que tenim a dia d'avui molt baixes. Pensa que nosaltres, per estar tranquils, ens agrada estar entre 11 i 12 dies de reserva, i estem a 6, i és que estem molt baixos. Sobretot el grup A negatiu, tenim reserva només per un dia. I ens anirà molt bé aquesta marató de demà. Tots els ciutadans de Lleida que solidàriament vindran, pues, que pensin que faran, a part de que se sentiran molt bé, podran salvar la vida de 3 persones, i més en aquests moments que tenim aquestes reserves baixetes.
Núria, ja ens has dit que de la sang es reparteix amb 3 components, amb glòbuls vermells, amb plasma i amb plaquetes. Principalment, per què es fan anar després?
Sí, mira, hem de pensar que a Catalunya cada dia necessitem 1.000 bosses de sang per fer transfusions. Per fer transfusions, pues des de pues les persones que ho necessiten perquè tenen alguna malaltia i necessiten ja quotidianament que els hi transfonem sang. Per operacions que tenim, totes les operacions que es fan, sempre hi ha una reserva de sang, que sempre pot haver algun ensurt que necessiti transfusió de sang. Per posar-me pues, accidents, necessitem sang cada dia, 1.000 donacions.
1.000 donacions cada dia?
Cada dia, a Catalunya.
I això avui, a data d'avui, s'està més o menys cobrint?
Bé, és el que et deia, no? Que per estar nosaltres tranquils ens agrada estar 10 o 11 dies, perquè si ve alguna cosa de dir, bueno, tenim unes reserves, i ara les reserves les tenim a 6 dies. I això és molt poc.
Clar, 6
això
dies, és que quan has parlat de que les plaquetes duren 5 dies, sí. Ara estava pensant, a la Castanyada, el dia de Tots Sants, és dijous.
Sí, que
serà festiu. Qui pugui s'agafarà un pont. I estem parlant dijous, divendres, dissabte, diumenge, són 4 dies.
Clar.
És que estem dient que si no hi ha ningú que dongués, que afortunadament això no passa, però ningú dongués durant 4 dies, arribaríem a dilluns potser sense plaquetes.
Exacte, però això, el banc de sang, estem aquí per vetllar que això no passi. Llavors intentem en aquests dies de pont, doncs, pues, obrir, encara que sigui festa, pues, posem...
Déu-n'hi-do.
Fem plaqueta o fer, sí. Vull dir, és d'estar contínuament pues, al tanto de que no ens quedem sense sang, sense plaquetes, sense glòbuls vermells, sense plasma. El banc de sang vella per això. És una empresa pública que depenem del CatSalut, i el nostre deure i obligació és això, vetllar perquè la gent doni sang, perquè aquesta sang sigui bona i perquè la puguem subministrar a tothom que ho necessiti.
He volgut començar aquesta entrevista avui amb la Núria Vilanova, que ja hem dit que és metgessa del Banc de Sang i de Teixits, d'aquesta manera, explicant què es fa quan jo dono, què passa amb aquesta sang, quin és el seu procés, quina és la durada, perquè veiem la importància que té donar sang de manera regular. És a dir, no val amb un cop a la vida, escolta, em trac la por de sobre i he anat una vegada a la vida a donar sang i ja està. No val, perquè ja veiem quines són les dates amb les que ens movem, dates de caducitat em refereixo. Per tant, això ha de ser una cosa que ha de ser com un hàbit. Ara entrant ja de manera pràctica, Núria, el que és ser donant. Per ser donant, jo no puc anar cada setmana a donar sang, o sí, o que, quan ha de passar d'un cop a l'altre, quina data de tenir, quins són els requisits?
Mira, doncs, com ho has dit, és veritat, necessitem una mica la fidelització. No que un dia que hi ha una catàstrofe anem tots a donar sang perquè la sang caduca. I llavors doncs, no la podem utilitzar. I nosaltres doncs, funcionem una mica depenent doncs, de les necessitats que tenim, no? Llavors, la sang caduca, i el que hem de fer, doncs, si ets dona, pots donar 3 vegades l'any, i si ets home, 4 vegades l'any. I llavors, però pots donar cada... Han de passar 2 mesos entre donació i donació. Però un home no pot donar més de 4 vegades l'any i la dona 3. En principi, clar, és el que
ens
diem.
Ens ho podem col·locar els homes, per exemple, trimestralment?
Exacte. Vull dir,
per exemple, si ho volem espaiat,
Clar, clar, llavors cadascú ja... Ojalà, tinguéssim tots els donants que donguessin 4 vegades l'any als homes i 3 les dones, seria l'ideal, però bueno, això no passa, però a veure, encara que vinguis una vegada a l'any, doncs benvingut sigui tothom.
Les edats d'homes i dones que poden donar, on estan?
Dels 18 anys, has de ser major d'edat, fins als 70 anys.
Fins als 70 anys. Vale, sí. Ara, Núria, anem a la informació pràctica, aquesta que... que la formació pràctica, vull dir, a la de treure la por. És a dir, hi ha moltes coses a la vida que ens fem molt més mal que una punxada d'agulla.
I tant.
Però l'agulla, com a que li tenim terror. No sé per què, però vull dir, és una cosa que se li té com un terror. Que després, un cop et punxen... A mi m'ha passat, moltes vegades, et diuen, què t'ha fet mal? Home, ostres, doncs no, però li tinc com un pànic. Anem a perdre-li la polla d'una vegada, suposo.
Sí. A veure, jo per començar, el banc de sang i teixits, pensa que tenim els professionals que tenen la mà trencada amb això.
Clar,
que
clar, clar.
Mil vegades i són excel·lents professionals. Primer, aquesta. I després, que jo sempre dic, quan anem a donar sang, després ens sentim tan bé que jo a tothom li dic que ho faci, que ho provi. I després, una cosa que sempre dic i que és ben certa, nosaltres una punxadeta, que com bé has dit, no fa gens de mal, els nostres professionals ho fan excel·lentment. Però ens podem posar al costat de la persona que rebrà aquesta sang que estem donant nosaltres, si ens hi posem només per un moment, sabem la de punxades que ha rebut aquesta persona. Només que una mica empatitzem amb això, jo crec que hem de pensar què costa. Jo sempre quan faig xerrades o conferències acabo amb una diapositiva, que és una balança, no?, que hi ha el que dona i el que rep. On voldríem estar tots? És que si ho preguntem, tots voldríem estar al costat dels que podem donar la sang i no els que la rebem. Doncs ja que tenim aquesta sort, ja que tenim aquesta immensa sort d'estar sants, de poder-la donar, donem-la, perquè a l'altre costat de la balança hi ha tots els que la reben, que, pobrets, rebran moltes més punxades que la nostra, que és això, que ni ens enterarem.
Núria, després de donar sang, puc fer vida normal, eh?
Sí, i tant, i tant.
No,
a veure...
Hi ha gent que diu, no, que llavors has de menjar molt, has de beure molt, o has de no sé què. Aviam, vida normal, vull dir, puc venir, donar sang i anar-me'n a treballar.
I tant, home, vull dir, no te'n vagis després a fer una escalada o te'n vagis a buscar ja. Vull dir, ja direm que si has de fer això, doncs que t'esperis i ho facis un altre dia, però sí, després de donar sang has de beure líquid, és molt important beure líquid, si t'hi deus menjar alguna cosa, sobretot beure líquid, i pots fer la vida totalment normal. En principi, si tu pots donar sang, és que estàs bé, perquè
Correcte. El
metge nosaltres et mirem com tens la tensió, com estàs d'hemoglobina, i si tu estàs bé, pots donar... I sí, pots fer la vida normal i tant com
sigui. A més, suposo que el cos en 2-3 dies ha tornat a reposicionar tot plegat i tot està...
Clar, depèn de cada component, però sí, per exemple, el plasma és aigua, la part líquida de la sang, que el recuperes de ben líquid, amb 2 horetes, els valors en més tarden una mica més, les plaquetes tarden menys, m'entens? Vull dir, cada component, però sí, vull dir, en principi pots fer la vida totalment normal.
Molt bé. Doncs, Núria Vilanova, estàs participant en aquesta coordinació de la Marató de Donar Sang a Lleida, demà dimecres, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Núria, jo voldria acabar, algú que ens escolti dirà, mira, ara fan demagogi i tal, però al final... no sé si és molt, molt cert, després de donar sang, un moment o altre, has ajudat a salvar una vida quasi segur.
No, quasi segur no, segur. Vull dir, són 3 components que et separaran de la teva bossa i no una vida, 3.
Imagina't.
A 3 persones ajudes amb una donació de sang. I després, a tu mateix, et sents tan bé que també és una satisfacció poder-ho haver fet. I animem a tothom que vingui demà. Demà serà un dia molt bonic, hem preparat pues moltes activitats molt boniques, fotocols, fotomatons, hi han sorteig de molts premis de la ciutadania de Lleida que ens han cedit per tots els donants que vinguin a donar, una bossa per cada un amb també premis, i llavors és un premi al seu acte, no?, que si venen, pues, bueno, també els hi agrairem d'una manera o una altra i els animem a que vinguin, que s'ho passaran molt bé demà.
Metgessa del Banc de Sang i de Teixits, per tant, es nota moltíssim, quan parles amb la Núria Vilanova, que del que t'explica i entén perfectament. Núria, gràcies per estar amb nosaltres. Esperem que de la gent que ens ha estat escoltant ara, doncs algú perdi la por i no ho ha fet mai i digui, escolta, jo me'n vaig a la biblioteca demà i ho provaré per primera vegada i segur que em sentiré com ens ha explicat la Núria. Espero que se us quedi petit a la biblioteca, Núria. Gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé demà.
Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusules sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja ens acostem una mica més a la una de la tarda. Sabeu que els dimarts parlem de barris des de fa no sé quant temps i ho fem amb el Cosme García, amb el Barri a Barri. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Tu què portes millor els contes? Ja fa dies que parlem de barris.
Jo calculo que aquest programa porta, no sé si aquest o el proper farem 10 anys.
Ah, Déu-n'hi-do.
10 anys, que n'hi ha que, bueno, bienaventurados que copien, que deia serà...
Aquest programa, però és que jo recordo que abans parlàvem de barris igualment.
No es deia barri.
I no es deia barri, barri, no. Però parlàvem de barris igualment.
Jo penso que des que vaig arribar de Ràdio Tàrrega aquí, el primer que em va preocupar, que ara és un dels temes que l'alcalde té com a prioritat, perquè a la inauguració de la Fira de Sant Miquel i la clausura va parlar només de l'Horta de Lleida. Uh-huh. I és veritat, si han de parlar d'agricultura, de què han de parlar? Primer el de casa nostra.
Sí, senyor.
Que dic que aquest espai s'ha extrapolat a altres mitjans de comunicació, cosa bueno, que és bona, no?
Benaventurals que copien. Que copien és bo, eh?
Que d'ells seran més defectos.
Sí, senyor.
Per cert, saps per què avui tinc aquestes persones de l'Horta?
És que no sé qui tens.
Sí, tinc el president de l'Horta de Lleida.
Ah.
Perquè l'altre dia, com parlàveu, de les dones, tu i la Mònica, de les dones agricultores.
Bueno, és que dilluns era el Dia Mundial de la Dona Rural.
I és que s'han fet actes aquí a Lleida, i per això també parlàvem amb el Salvador Solsona, i per cert tenies una de les dones que a mi m'encanta, saps que jo sempre que l'he portat a la Dolors Comès.
Que jo ja l'havia entrevistat per telèfon, però no la coneixia de vista.
No s'enfadi amb tu, perquè tens els de perdre.
No, i quan em va dir, soc la presidenta de Granyena, de la partida de Granyena, dic, home, clar, Carme, dic, pues ja hem parlat... Ai, Carme Dolors, dic, ja hem parlat més d'una vegada, és veritat.
Sí, sí, és una de les persones entranyables, jo li tinc gran estima, i el que li vas dir al tractor vaig ser jo el que t'ho vaig dir,
sí,
que era la que conduïa
sí,
sempre el tractor. Salvador Solsona.
Hola, bones tardes.
Com
bon
estàs?
Dia.
Bueno, encara hem dinat, doncs bon dia.
Bon dia.
Ja veus que ens ho passem bé aquí, a la ràdio ens ho passem bé,
sí,
eh?
Sí, sí, molt bé, ho veig ja. No. Sí, molt bé, perfecte.
El que he dit és veritat, que la Dolors Comès és una dona emblemàtica, tindre molt en compte, no?
Bueno, avui la Dolors és me sembla que és única a l'Horta, per dir-ho d'alguna manera, perquè està molt, bueno, ha fet de pagesa de veritat, fins crec que encara ho fa el que pot, perquè ara pues, potser no, ja també s'ha fet una mica gran i potser no pot.
Ho va explicar, La dona rural va ser l'exemple des de Lleida, vam tindre des de Reus la dona a la pesca, marinera, i també hem tingut a l'Horta de Lleida.
Sí,
bueno,
sí.
Aquesta setmana, déu-n'hi-do, estàs, no et queixaràs, cada vegada ho tens més a dalt, això, eh?
Pues sí, la veritat és que, bueno, ja podem dir que vam començar el dia 13 de setembre amb una inauguració de l'exposició Vivències i Records de l'Horta de Lleida, que va estar del 13 al 30 de setembre, però...
Us vaig acompanyar a l'IEI, la veritat
sí,
és que
sí,
va ser una mostra preciosa, va ser molt...
Però no, sí, però ho dic perquè aquesta exposició la podran veure també el dia 21, diumenge dia 21, que es baixarà al local social de Rufea perquè tothom també la pugui, els que no l'han vist, que la puguin veure també.
La veritat és que està molt bé que veuran fotografies emblemàtiques de totes les partides de l'Horta de Lleida, que és com deia el nostre alcalde actual, el Fèlix Larrosa, el pulmó de la ciutat, no?
Pues sí, bueno, i tant, només faltaria, és el pulmó de la ciutat i més, moltes més coses, no? I per això també ahir també vam tindre, com has dit molt bé, vam tindre el dia vam celebrar el Dia Internacional de les Dones Rurals dins del marc de l'aplec de l'Horta, i els 25 anys de la Comissió de l'Horta. Hi va haver una actuació aquí a Butsènit, a l'ermita de Butsènit, que té un so molt meravellós, de la Carolina Blàvia, de Fado. I, bueno, va tindre un èxit fabulós, perquè aquesta noia, i, bueno, i els que l'acompanyen, el violí i el piano, pues, fabulós. No trobo adjectius per...
Bueno, és que la combinació Horta i música de Fado, pues, és molt bona.
Pues sí, sí, va bé, bastanta gent, i la gent, bueno, la van fer contar una cançó més, després hi va cantar una capella, i, bueno, com que l'ermita té un so esplèndid, doncs, pues, bueno, vam quedar encantats amb ella. I recomano que el qui no l'ha sentit, que la vagi a escoltar, que també em sembla que durant aquest mes hi haurà actuacions amb ella i d'altres grups de Fado a l'Escorxador.
I teniu també una persona que és col·laborador d'aquesta casa i que ens parla molt de la lluna, les estrelles, del sol, que afecta molt a l'agricultura, perquè els pagesos mireu sempre al cel.
Sí, sí, mirem al cel i creguem en les llunes, també. Vull dir, sobretot a l'hora de sembrar llavors ho tenim molt en compte. Sí, pues el dia 19 d'octubre a les 20 hores també farem una xerrada a càrrec del Ramon Drudis al local social del Camí de la Mariola, i es diu Una mirada al cel nocturn de l'Horta, història de les estrelles. I allí em sembla que portarà un telescopi bastant potent i ens ensenyarà algunes coses que segurament...
Desconeguem.
No?
Salvador, el diumenge jo tinc aquí apuntat a la meva agenda acompanyar el Salvador Solsona i la gent de l'Horta amb un dinar que es farà a la partida de Rufea.
Exacte.
És correcte, això, no?
Exacte, sí, és correcte. És correcte, lo dinar i, bueno, lo plat fort serà el diumenge que ve al local social de Rufea, on farem un esmorzar pels que vagin a tirar bitlles, després una tirada de bitlles amistosa, no sense concurs ni res, i després hi haurà un espectacle del comediant Gran Magí, i després farem un reconeixement als que vam fundar, els que van fundar, jo hi era però no era president, els que van fundar la Comissió de l'Horta, que va ser també aquí, justament va ser aquí al local social de Butsènit, on hi ha els fundadors, que si vols els noms, si no... Pues,
no passa res, aprofitem ràpidament, perquè sí, són pocs, i es va somenar l'altre dia.
Sí, no, són pocs, és d'Arquets de Rufé, hi haurà el Josep Barberà, de Butsènit, el Paco Cervera, de la Caparrella hi haurà un representant, perquè ja es mor el Joan Miró, de Copa d'Or i Sant de Fontana i el Francesc Rosselló, de Granyana el Ramon Viles, de Marimunt Manel Macarulla, de Montcada Manel Rossell, Montserrat Mario Canadell, Vallcalent Antonio Chico, Incombustible Antonio Chico, Camí de la Mariola Llorenç Saura i Pla de Gualda Miquel Román. Aquestos els farem un reconeixement, un petit detall, un reconeixement per ser fundadors de la Comissió de l'Horta, que va ser l'any 1993. Que ara fa 25 anys.
El que sí que podem dir que amb aquesta casa se té molt carinyo, com ha dit el meu company al començament, Ricard Álvarez, a tot el moviment veïnal, i des de fa molts anys que me n'he preocupat i aquesta casa s'ha preocupat, però especialment la nineta dels ulls nostres és l'Horta de Lleida. Primer, perquè són persones que treballen molt i bé, que a mi aquella expressió de la jove me va impactar moltíssim, i l'explico molt a la gent a les meves xerrades, que molts no saben el que és. Jo a vegades dic que aquest país no funciona perquè no hi ha jove.
Pues sí, sí, sí. Això era un... Bueno, no sé si ho has explicat alguna vegada. Pues era molt fàcil fer la conservació dels camins i d'altres coses a un tant per anar... Si teníem, per fer una comparació ràpida, un jornal de terra, pues un dia de jove a reparar el camí, a les cunetes, a limpiar cunetes i tot així. Era una cosa així. Vull dir, fàcil, Vull dir, hi havia uns senyors que es cuidaven de puntar, però el que venia i el que no venia, i ja està, i tots mos tocaven el mateix. Vull dir, era una cosa, i a més, pues, també se ho passaven bé, perquè se portava la bota del vi, i venga, i traguet, i bona
harmonia. I l'arengada de matí.
Eh? Home, això no pot faltar. Tingar arengada en raïm, això és fabulós.
Tindrem aquesta festa i tindrem la unió de l'Horta. El que sí que ara estem, podem dir que estem de moda, no? Des del propi Paer en Cap a altres persones que volem que l'Horta funcioni. Està senyalitzada, els camins tindran pressupost. Per tant, sí, estem en un bon moment, no?
Sí, sí, jo crec que des de que va entrar, no es per despreciar ningú, però des de que va entrar el regidor Fèlix Larrosà i ara alcalde, regidor de l'Horta, pues la veritat és que s'ha implicat molt en l'Horta i s'ha aconseguit algunes coses ja des de, no de la comissió de l'Horta, sinó de la comissió territorial que anem. Vull dir, nosaltres els passem, també els demanem, fem demandes a la comissió territorial. I, bueno, pues, ara mateix estem a punt d'estrenar el servei de taxi a la demanda per tot, pràcticament no tota l'Horta, perquè és una prova pilot de 2 anys, però si va bé, pues, se passarà a totes les partides. Vull dir, entre tenim una APP per serveis d'emergència que està a punt també de, ja quasi funciona, no funciona a la perfecció, però esperem que funcioni bé. Esperem una, dins dels pla d'usos un servei de... una ordenança municipal que ens convé per saber el que hem de fer a l'Horta, si hem de plantar el camí, no plantar valles, coses que ara estan una mica... Hi ha un bull legal aquí que ens convé que hi sigui, per evitar problemes entre veïns, també.
Doncs, Salvador Solsona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem amb vosaltres el proper diumenge. Pues... Us desitjo el millor, la veritat, i que aquí teniu el vostre altaveu, per poder explicar la vostra, vosaltres i tot el moviment veïnal, perquè mereix la pena que la ciutadania sàpiga que és quelcom més, només que un nom, sinó que un servei a la ciutadania. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres per també per estar tan interessats en l'Horta i esteu molt implicats també i, bueno, així ho demostreu. Gràcies, eh?
I bona festa.
I bon dia. Gràcies, ja ens veurem.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus. Avui hem parlat de l'Horta de Lleida i hem parlat de l'Aplec de l'Horta, que se desenvolupa el diumenge a la partida de Rufea. Tot una festa i tot un aconteixement. Si vostès van de passeig, vagin per allà. Ja veurà que bé que s'ho passen. Aquesta gent són extraordinaris.
Gràcies, Cosme. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, ahir no t'ho vaig dir perquè vam acabar just... Res, com sempre, per arribar a la 1, que és el que fem amb la finestra dels records, però d'aquí 4 dies serà tot elèctric, però aquella imatge del tren de vapor que parlàvem ahir segueix sent de cine.
Eh? Bucòlica, bucòlica.
Sí, segueix sent, ja ho sé, que contaminen
viure...
molt i tal, però...
Els que el van viure, una certa enyorança. Els d'avui ja no l'han viscut, ja no han vist aquelles columnes de vapor.
No, no, però vull dir que les màquines eren enormes i...
Sí, i les bieles quan rodaven, i el xiulet. Bé, tot era un record.
Bueno, va ser un bon avanç. Recordem que per exemple, per als Estats Units era prioritari desplegar el ferrocarril i va ajudar a desplegar tot el tema de la societat i tot, eh? Vull dir que en el seu moment va ser importantíssim.
Va ser importantíssim, perquè...
En fi, obrim la finestra dels records. Cap on ens
Bé,
porta avui?
Avui anem a una població del Solsonès i parlarem de la tupinada. Saps què és la tupinada?
La tupinada.
Sí, allò que s'hi posa la llonganissa, no la tupina, tal, tal. Però nosaltres no parlarem d'aquesta tupinada, parlarem d'una altra tupinada.
Ah.
La tupinada, que avui entenen tots els llenguatges del món, per a indicar un frau absolut en unes eleccions, tingui lloc a les Terres de Lleida, i més concretament a Guixers. Un dels seus orígens. Corria l'any 1847 i l'Ajuntament es reunia en una caseta bastida sobre el cantó dret del riu Cardener, sota mateix de Sant Llorenç de Morunys. Dita casa, es deia Jardí i Hostal de la Mel. Si bé molt modificada, ens ha pervingut fins als nostres dies amb el nom de Can Jardí. L'any anterior, o sigui, el 1846, va fer-se cèlebre aquest indret arran d'unes eleccions. Els vots es dipositaven dintre d'una olla, un tupí en termes comarcals, a falta de no tenir urna reglamentària. D'aquest fet se'n va parlar al Congrés dels Diputats de Madrid i ha quedat com a sinònim d'una elecció arreglada i fraudulenta, en l'equivalent castellà de putxerazo. També es diu putxerazo perquè a l'utilitzar la tupina és el puesto que amb el putxero es treia el condiment. Cal dir que la Constitució de 1837 fou la primera que utilitzà el nom de Congrés per a designar la Cambra de Diputats. A la Constitució Republicana de 1931, el Congrés de Diputats era sinònim de Corts. Avui, Guixer ha entrat a l'era del turisme. El seu paisatge privilegiat, l'abundància d'aigües, la benignitat del clima a l'estiu, han atret nombrosos forasters, És un fet important i de futur, perquè, ho repetim, el paisatge és simplement meravellós. Tot i aquesta realitat, el que va donar a conèixer Guixers en el seu dia, i avui en queda el record, és el fet de la tupinada. Així que sabem una cosa més des d'aquesta finestra dels records. I la dita, per acabar, diu: qui no té consciència mai no farà bona sentència. No.
Gràcies, Joan. Doncs sap que nosaltres ja busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una, busquem la darrera hora informativa i després obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlarem de moda. Hi ha 2:15, la tertúlia dels polítics. Si vols enviar-nos un tema, 664-526-180, posa'ns un WhatsApp.
La una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El próximo domingo es el Día del Domum, la fecha en la que la Iglesia Católica recuerda la gran labor evangelizadora y de ayuda a miles de misioneros en los rincones más necesitados del planeta, como Patricio La Rosa, un sacerdote español que lleva 26 años en Honduras. Con él ha estado Nacho de Gamón.
Patricio es de un pueblo de Granada y tiene 58 años.
Soy de un pueblo que se llama Huéndeja, en la provincia de Granada, de la diócesis de Guadipaza, y siempre ha sido una motivación en el pueblo el servir como servir al mundo.
Lleva en Honduras desde 1992. Allí, junto a otros misioneros, ha creado un proyecto para que todos los niños puedan estudiar.
Se seleccionan a los niños, a los jóvenes que tienen más problemas y se les apoya para que puedan estudiar. Y también se les pide que colaboren. El que sabe leer, pues enseña a su amigo a leer. El que estudia matemática en la universidad, pues enseña matemática. Todo es gratis, porque el evangelio es gratis y porque estas cosas no se pueden pagar.
Como él, más de 12.000 misioneros españoles necesitan la ayuda del Domum para llevar a cabo sus proyectos.
Te cuento también que la Guardia Civil ha desmantelado una red de venta ilegal de atún rojo en la Comunidad Valenciana. Las consecuencias incluso afectarían a la salud. Juan Fernando Baño.
79 detenidos, todos españoles, en la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Un auténtico grupo criminal en el que participaban algunas de las empresas más conocidas del sector, con casi 50 registros. Importaban y distribuían de forma ilegal atún pescado en Malta o Italia a través de Francia. Teniente coronel Jesús Gálvez, jefe de operaciones del SEPRONA.
Los camiones llegaban vía carretera desde Francia, desde los puertos franceses, y llegaban al Levante español. Valencia, Alicante, Murcia, y desde allí ya se distribuían por toda España.
Se les acusa de un delito medioambiental contra la fauna, también contra el propio sector. Han conseguido de forma ilegal al menos unos beneficios brutos anuales de 25 millones de euros y contra la salud pública. En ocasiones rompían la cadena de frío, llegando a haber un hospitalizado en Asturias por un atún consumido en Sevilla.
¿Qué más cosas están pasando en este martes, Antonio Raiz?
Les ha costado más de un mes, han tenido que escuchar la presión del PP y al final el gobierno da el paso. El Consejo de Ministros de este viernes llevará al Constitucional la reprobación del rey Felipe VI en el Parlamento de Cataluña. Lo ha confirmado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Este viernes propondremos un recurso al Tribunal Constitucional porque no se puede en un parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
Lo que también se confirma es que 2018 no va a ser un año récord de llegada de turistas a España. Sí lo fue 2017, también 2016, pero según la estimación, 2018 cerrará con 81 millones de turistas extranjeros, que supone un 0,8% menos que el pasado año. Y una española, Verónica Casado, ha sido reconocida como la mejor médico de familia del mundo. Verónica pasa consulta en un centro de salud de Valladolid y hace unos minutos en Herrera en COPE ha dicho que ella no hace más que su trabajo.
En un momento determinado decidí que yo lo que había decidido ser en mi vida era médico y médico de familia, que yo quería volver con mis pacientes. A mí me gusta más el término atender personas, o sea, lo que a nosotros nos gusta es ver a las personas de una manera integral.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Marruecos. Un tren de pasajeros ha descarrilado entre Rabat y la ciudad de Kenitra. Todas las informaciones que llegan del lugar apuntan a que hay muertos.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, la selección española de fútbol obligada a ganar en Croacia.
Después de la derrota por 3-2 contra Inglaterra, la selección española deberá ganar en Croacia el 15 de noviembre si no quiere depender del Inglaterra-Croacia para disputar la final a 4 de esta Liga de Naciones. Sergio Ramos lamentó ayer, tras el partido, la ocasión perdida después de la buena racha con Luis Enrique. Ramos que piensa, no podemos escuchar ese fragmento, Ramos que piensa que podíamos haber sacado un buen resultado y seguir con esa buena racha de Luis Enrique, que había ganado 3 de los 3 primeros partidos. Hoy se disputa un Francia-Alemania, con Alemania en riesgo de descenso, y además una buena noticia de última hora, ha sido dado de alta el director del equipo ciclista Trek, Steven de Jong, que ayer fue encontrado inconsciente en una carretera de Girona cuando había salido a entrenar en bicicleta. Insisto, ha sido dado de alta. Y noticias de baloncesto, esta madrugada empieza la NBA con 9 españoles, además segunda jornada de la Euroliga, hoy empieza con un Gran Canaria y a Barcelona, y Agustí Julbe, entrenador del Fuenlabrada, ha contado en Twitter que ha sido destituido como entrenador del equipo madrileño.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En El Espejo habláis de los obispos de Sudán del Sur, que han hecho una visita pastoral a un campo de refugiados.
Una visita un poco insólita, te cuento. Ellos se reunieron con el Papa en septiembre, la visita ad limina, y el Papa les pidió que mantuvieran especialmente viva a la Iglesia entre los millones de refugiados de su país. Se tomaron en serio esta indicación de Francisco e inmediatamente, a los volver a casa, organizaron una visita al campo de Bidibidi, en el noroeste de Uganda, que reúne a 282.000 desplazados, principalmente sudaneses del sur. Allí estuvieron todos los obispos de Sudán y de Sudán del Sur y permanecieron en ese inmenso campo casi una semana, compartiendo con los desplazados su dura vida cotidiana. Se conmovieron escuchando sus historias, palpando su comprensible miedo a volver, a pesar de los acuerdos de paz recientemente firmados. Ayudar a que este frágil inicio de la paz se consolide es una de las grandes tareas de la Iglesia en aquel martirizado país. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Seguim al migdia COPE Nacional 240, moment, doncs, com deia la setmana passada, d'agafar forquilla i ganivet, perquè és l'hora de parlar de cuina. I amb, què hem de fer? Doncs primer, les coses, el primer és el primer. Saludar el Ricard Álvarez, que el tenim a COPE Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
El primer és el primer, depenent del plat que et posin davant.
Ah, sí, també tens raó. Tu i jo seríem l'aperitiu, el plat fort el tinc jo a l'estudi, que és el cuiner que en sap, no com tu i com jo. L'he fet sortir directament de la cuina, cosa que li agraïm molt que vingui perquè és un horari complicat, al Juan Diego Sánchez del Juan Dil, cuiner del Xivarri de la Muela, al carrer Pubill Oriol de Reus. Juan Dil, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia, Juan Dil.
¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
¿Cómo llevas? ¿Tenías ganas tú de fresquito? Porque yo sí, ¿eh? Yo tengo ganas ya de cuchara, de que me apetezca, ¿no? Cositas así ya...
A mí me apetece en todo el año, ¿eh? Tengo ese problema, que es en agosto y me hago un puchero, no hay problema.
¿Ves?
Pero me apetece más.
Yo eso no puedo. Tú, Ricard, ets de cullera també l'estiu, ¿no?
A ver, sí, de cullera, pero de sopas frías.
De gazpacho, ¿no?
Bueno, sí, de gazpacho, pero no, sí.
No, caliente, de potaje. Yo me como una sopa caliente en verano y, bueno, no sé, o sea, estoy sudando todo el día ya. Sí, sí, es verdad, se me queda dentro, no...
Bueno, depende, escolta, depende del día. Esto, si el cuerpo te lo pide, hay que hacerle caso, Juan Di, ¿no?
Sí, sí,
yo
claro,
creo.
Supuesto.
¿Esto?
Claro, claro.
Entonces, venim de fer una recepta de tàper la setmana passada i avui hem dit, va, vinga, avui una coseta una mica més elaborada. Entonces, Juan Di, hoy, el reto de hoy es pedirte un plato... Esto es que imagínate que tenemos invitados en casa y hay que quedar un poco bien, ¿no? Pero tampoco hay que... No podemos complicarnos en exceso porque Ricard y yo no tenemos mucha mano.
Sí, pero eso sí, con una cocina estándar, con una despensa estándar...
Exacto.
Más o menos, oye, tenemos
cena. Pero hay que quedar bien.
A ver, sí.
Bueno, pues vamos a hacer
esta
semana...
Se lo piensa, pone cara de... Mira, no, esta semana... mira estos...
No, para nada. Esta semana vamos a hacer el arroz Montsant. Vamos a hacer un arroz de vino.
A ver.
¿Vale? Es un arroz que se elabora con arroz bomba, sobre todo, y 4 o 5 ingredientes básicos. El arroz bomba, un cordero. Vamos a hacer un cordero. Yo siempre quiero que la gente coja las partes más nobles de las carnes, no porque sea una pierna de cordero tiene que ser más buena. Para este arroz vamos a coger un cuello de cordero, que tiene toda la grasa necesaria y además la carne es súper melosa. Cogeremos el arroz bomba, el cuello de cordero, cebolla tierna, cogeremos vino negro del Monsanto del Priorat, lo que queramos, me da igual, un buen caldo de los propios huesos de cordero, ¿vale? Y del mismo caldo haremos un jugo, ¿vale? Empezamos a hacer el arroz, cogeremos la cebolla, la, primero asaremos el cuello cordero al horno con un poquito de agua, si tenemos otro vapor, un poquito de agua en el fondo de la cazuela o de la sartén para que de esa manera cree ese vapor y que no quede tan crujiente y tan seco. Una vez que lo tengamos asado, lo deshuesamos y cortamos muy pequeño toda la carne del cuello de cordero. Reservamos los huesos para hacer el caldo y el jugo y la carne la ponemos en un platito. Ponemos la paella, el arroz, ponemos el arroz y ponemos la paella del arroz y ponemos la cebolla a pochar. Ya tengamos, echamos el cordero y lo rehogamos todo bien. Echamos el arroz, lo empapamos. Es muy importante cuando echamos el arroz al cordero y a la cebolla, de removerlo varias veces antes de echarle ningún tipo de agua ni de caldo. Porque de esa manera el grano es poroso y absorbe todo el sabor de la carne, de la cebolla, del aceite. Una vez que se haya mezclado todo bien, perdón, añadimos vino negro.
Vale.
Añadimos vino negro y lo cubrimos. Lo cubrimos, pero solamente por encima. Ese vino se tiene que quitar el alcohol y tiene que reducir. Empapará un color oscuro ya, ¿vale? Una vez que lo tengamos, vamos añadiéndole ese caldo que hemos hecho con los huesos, un poquito de verdura, un caldo normal, ¿vale? Vamos añadiendo caldo según que nos vaya pidiendo agua, pidiendo caldo. Vamos removiendo como un risotto sin dejar hacer una paella, ¿vale? Hasta que tengamos el arroz cocido. Una vez que tengamos el arroz cocido, habremos hecho con los mismos huesos que tenemos en otra sartén aparte un jugo muy reducido, para que tuviera mucha más potencia. Echaremos un par de cucharadas. Es una becquerel casero, como digo yo. Se echa un par de cucharadas y se remueve, ¿vale? Después se le echa un poquito de romero y un poquito de tomillo seco, un pelín. Y se deja reposar un segundo. Ese arroz se sirve en copa, porque es un arroz de vino. Entonces, pues podéis hacer a vuestros invitados una copa a cada persona. Y a más, si hemos cocinado con un gran vino del Montsant, como puede ser el Orto, por ejemplo, poner una botella de Orto en medio de la mesa y comeros el arroz con el vino que os estáis viviendo. Es un arroz de vino, es nuestro arroz Montsant. Nosotros lo tenemos en la carta de la muela.
Eso te iba a decir, de este arroz a mí me habían hablado, ¿eh? Sí, sí. Esto ya empieza, con el poco tiempo que lleva la muela abierta, ya empieza a tener clásicos.
Sí, tiene un escenario muy chulo creado por un gran genio. Es un escenario de un mini Montsant y ahí servimos el arroz en una copa. Uh-huh. Entonces, es un arroz que queda muy bien para las comidas familiares y para invitados.
Claro, Ricard, es que el Juan Diego explique que sembre tan fácil.
Bueno, yo mostré grabando.
Sí.
Porque me he perdido, però hi ha una cosa que també m'ha quedat clara i és, a part de que el plató sea original, diferent i bueno, també la forma de presentar-lo també influye, ¿no?, en la persona que se lo va a comer.
Siempre. Todo hay que encontrar un equilibrio.
O sea, quiero decir, es igual de bueno en un plato, pero cuando te lo sirven así en una copa, claro que es diferente.
Claro, si pones una copa, por ejemplo, en la misma copa pones una ramita de romero encima,
claro,
le metes un poquito de fuego, lo tapas con film,
imagínate,
que queda ahumado, y el cliente cuando coja la mesa levanta el film y sale todo el humo del romero y ahumas el arroz, mejor quedará. Imagínate. Porque así le damos ese ambiente de montaña, ese ambiente de frío del Montsant.
Qué truquillo, ¿eh?
Claro, claro. A ver, jo recordo també que el podcast del programa el trobaran d'aquí una estoneta al web de Cope si volen recordar el pas a pas.
Sí, sí,
però és veritat que eso, me das miedo porque, claro, lo cuentas así, es tan fácil que ara me voy a poner yo en casa y a ver qué sale.
Bueno, el problema, hacemos un FaceTime y lo hacemos en directo.
Ay, pues esto estaría muy bien, ¿no?
No,
te puedo poner en el teléfono de emergencia, llamadas.
El 112, puede ser el 113 y ya está.
De mira, Juandi, que estoy con el arroz y me he liado. No, me he liado.
Oye, un FaceTime y lo hacemos.
Yo tengo una pregunta, Juandi, antes de que te vayas. Tema arroz, uh-huh. Arroz solo, ¿eh?
¿Sí?
¿Cómo lo hago? Es decir, ¿pongo el agua y cuando ya está hirviendo echo el arroz?
Primero se hace el sofrito de cebolla con el cordero. Una vez que está el sofrito la cebolla con el cordero bien mezclado, añadimos el arroz en seco.
Ah, vale.
Rehogamos todo el arroz en seco, hacemos que todo se rehogue bien, que todo se junte,
vale,
todos los ingredientes.
Vale.
Y una vez aquí, añadimos el vino. Y vamos añadiendo caldo después poco a poco. Jamás echa antes el... Hacemos tipo risotto,
vale,
no tipo
vale,
paella.
Perfecto.
De esa manera quedará meloso. Quedará perfecto con el vino.
Y otra pregunta, mira, ya aprovecho,
sí,
Mónica.
Sí.
Si tengo que hacer arroz hervido, por así decirlo.
¿Sí?
Vale, bueno, nada.
¿Sí?
¿Cómo lo hacéis?
El arroz hervido, normalmente la gente...
Cuando ya hierve
arroz,
o no...
Comete el error de hacerlo con agua y... claro, usted tiene que hacerlo con agua y arroz, está claro, ¿eh?
Claro.
Pero quiere decir, echan el agua y echan el arroz. No, lo que tienes que hacer siempre es un sofrito de cebolla o solamente un poquito de aceite de oliva, rehogar un poquito del arroz en la cazuela y una vez que se ha rehogado, que haya cogido todo el sabor del aceite, echar agua o caldo y ya está.
y así lo reduces y queda perfecto.
¿Y es remover o no remover?
Sí, ir removiendo un poco.
¿Sí?
Claro.
¿Vale?
Ah, claro, caray. Pero de todas maneras, siempre hay que hacer un sofrito. Si haces un poquito de cebolla con arroz, aunque sea arroz blanco, un sofrito de cebolla con arroz, lo echas un poquito, lo regas un poquito así, echas un poquito de aceite y le echas el caldo o el agua, quedará súper mucho más sabroso que un arroz blanco, un arroz normal, claro, solamente con agua.
Claro. Claro.
Es que estamos siempre con la ley de la rapidez.
¿No? Ya lo sé que esto depende del fuego y de todo el mundo, pero de tiempos más o menos.
Depende de la cantidad que le pongas.
Claro.
10, 12 minutos, 15, 8, depende de la cantidad que le pongas. Si le pones menos, menos, le pones más, depende de la cazuela. Claro, si
aquel,
más ancha.
Aquello de estar hirviendo media hora, ni hablar.
No, ni hablar, ni hablar. No, eso es hacer pasta d'arroz,
claro.
No.
Jo, Ricard, et veig que primer provaràs aquest arròs blanc així amb la seda o l'all previ i després sí. Ja el Montsant, no?
Sí.
L'arròs aquest, que tiene que ser un arroz de sabor muy potente,
un contundente. Sí,
entre
però
el vino
arroz,
i la carn.
És un arroz de muntanya.
Uh-huh. Molt bé, me gusta, m'entra, hombre. Mira, jo deixo el micro obert, Ricard, i me'n vaig amb el Juan Diara a la Muela a provar-ho, ¿vale? Aquí al carrer Pubill Oriol de Reus. Hasta la semana que viene, Juan, y gracias.
Adeu.
Hasta luego.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Tengo un notición.
Deme.
Pues que mientras utilizáis el móvil para haceros selfies, yo gestiono mi seguro de coche con él y de la forma más fácil puedo hasta pedir una grúa. ¿Qué me dices?
Pues que llegas tarde, amigo.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En un mundo global hay que saber detectar las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. Para multiplicar sus ahorros, escuche este miércoles 17 de octubre Herrera en COPE, desde Bestinver, la gestora del Grupo Acciona. Más de 30 años cuidando, protegiendo y haciendo crecer patrimonios. Bestinver, la gestora independiente líder en fondos de inversión en España.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ja hi tornem a ser, Ricard.
Ja hi som.
Ja hi som. Al lío, sempre.
Al lío.
He de dir que no sé quin és el tema d'avui perquè no hem tingut temps de parlar abans d'entrar a la ley de...
No, sí, ja vam dir que aquest any no sabíem. No.
A l'aventura, ens llancem, obro el micro i dic a Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon
Com
dia.
Estàs?
Què tal? Pues mira, bé.
Ella sempre està com un gínjol. És que, noia, de veritat que esmorzes, a Leida.
Pues no massa cosa, la veritat. La nostra dietista s'enfadarà amb mi si sap el que arribo a menjar.
Sí.
Un arreu amb gotellet amb...
Només?
Amb cafè.
Però després a mig matí...
Un mini bocatillo, sí. Però ja està. Vale. Un altre cafè.
Vale. Ja. Jo el cafè també... Un parell segur. Ricard, tu no ets de cafè.
No massa. A més, jo quan em prenc aguanto tot el dia com una moto.
Mira, veus.
És tremendo.
Els que em prenem més costa més que faci efecte.
I no costa d'anar a dormir, eh?
Sí, a mi, jo sí, t'he de dir una cosa, hi ha l'hora al límit per prendre l'últim cafè.
Ah, això sí, això sí.
Sí, a partir de la una del migdia, si em prengo un cafè i allà ja...
És curiós com arriba, eh?
Ja de part,
sí.
Sí, és veritat.
Escolta, però... el tema d'estrès, com te'l treus de sobre? Vas fent crits alguna vegada o no? Allò quan ningú et veu, feia un
crit. Vol que ho expliqui? Ara vol que ho expliqui?
Sí, això que havia d'acabar entre nosaltres, eh?
No,
bé.
A veure, audiència.
Tu no saps que si a la Mònica o el Ricard no es pot explicar res.
No es pot amagar res, no? Ja veiem. Que no. No, la veritat és que estàvem tenint un problema amb el micro i li hem demanat a la Leida que fes un crit en condicions perquè a veure si la cosa tal... I l'ha fet i de moment està funcionant.
Sí,
o sigui,
està funcionant i a més la Mònica m'ha dit que quasi ves trenquen els vidres i tot, eh?
No.
Bueno, té potència, la Leida.
Té potència vocal, clar que sí. Sí. Ale, ja t'agraïm que ens hagis arreglat el micro per poder fer la secció.
Ho pots posar
si no...
al currículum, això, també.
Ai, sí? Sí. Ja, a sobre una altra cosa, ja també arregle micros aquesta noia. Escolta, amb què venim avui? A veure, ja fa fresqueta, jo estic molt contenta.
Sí.
Doncs mira, realment avui havia portat un programa una miqueta més especial. Perquè generalment, doncs bueno, tenim com, hi ha com un sector en el que moltes de nosaltres hi acabem passant, o ja, si hi ha, algunes ja hi han passat, vale, que és l'embaràs.
Ah.
I després, generalment, aquest tema no l'acostumem a tocar massa. Per tant, he pensat que el programa d'avui el podíem dedicar a, també, com que hi ha aquesta transició de temps, i sí, que vull dir, nosaltres, doncs, òbviament, sempre ens hem de mirar el que ens comencem a ficar, nova temporada, ha començat el fred, bueno, tenim la puntada de sol cap al migdia, però vull dir, la resta de dia, al matí, ja t'has de sortir, sí, amb la jaqueta. Sí, sí. Vale? Doncs he pensat en fer-ho una miqueta diferent també per les embarassades.
És veritat, perquè a més aquesta època suposo que és complicat per les que estiguin embarassades, ara ens ho poden dir, no? Perquè, clar, t'has de tapar, l'estiu és més fàcil, no? I ara quan hi ha jaquetes, abrics, sí, no? Clar, és un problema. La panxa es converteix en una mica problema, no?
Està allà.
Complica la cosa.
Pues sí. Doncs no res, mira, jo vull dir, vull donar com a quatre claus així una miqueta més, pues, perquè cadascú de nosaltres, pues, bueno, d'elles, jo no. Però cadascú d'elles, no es formicia. Doncs tingui aquest punt de dir, ostres, què em fico avui, i anar tranquil·lament i anar també, pues, superguapes.
Perfecte, doncs vinga, embarassades, atentes.
Vale. Mira, tenim primer, un dels primers punts que jo crec que és molt fàcil i crec que és molt còmode, és un vestidet així, tipus d'encaix, amb punt. Uh-huh. Vale, un encaix així en punt. Per què? Sí que pots dir, que potser em veuré molt rodona, però com que el punt... Ara està de moda també ensenyar les curves.
Apretar, sí senyora.
Aquest és així, o sigui, recordeu-vos de les Kardashian, com anaven quan estaven embarassades, mare meva, o sigui, anaven en plàstic pràcticament.
Bueno, embarassades i no embarassades.
No sé si és un bon exemple,
eh? Sí, ja, però vull dir, clar, això és l'extrem, saps?
Però sí, marcar la corba, sobretot quan estàs embarassada, ara està de moda, no?
Sí.
Es va amagar durant molt temps i ara és com, no, ensenyeu, que només ho tens una temporada a la vida, no?
Clar, jo crec que a més també afavoreix més. Per què? Perquè generalment, com que només és la panxa que tira endavant, tu, per exemple, si t'hi fixes de darrere, realment és la teva esquena la que has tingut sempre un pelinet més ample, però les teves formes continuen sent les mateixes. Uh-huh. Sí, bueno, si no és que tens problemes de circulació i tal, que després t'inflen molt les cames, però com que és un vestit, no et marca la cama, sinó que només te marca els laterals. Per tant, de darrere se't continua veient amb estil tipín, i doncs, quan te gires, doncs sí que se't veu la panxa, però bueno, sempre com que... Jo trobo que són molt boniques, que sí, són així rodonetes...
És molt maco ensenyar-ho, s'ha d'aprofitar, clar que sí.
Vale. Després, una altra cosa, també, que s'està començant a portar... Bueno, ja fa un parell de temporades que entrava i ara s'està continuant a portar molt, el peto texà, de tota la vida. Si us hi fixeu, diferents marques de moda, com pot ser una d'elles, el grup Inditex, ha començat a treure també el que són petos pel dia a dia. Vull dir, l'any passat ja en sortien d'aquests amb minis. Doncs, bueno, doncs un peto, un texà amb el pantaló llarg, doncs sempre és molt còmode, trobo jo. Si et dissimula, a més, la part de la panxa. De darrere, com és el que us comentava, amb els vestits de punt, se queda... doncs, marcant-te la silueta, i a davant, doncs, ja queda més voluminós.
Molt bé.
Ho podem acompanyar amb una blazer, per exemple, amb un blazer, amb una americana, així ben holgadeta.
Ah, t'anava a dir que queda oberta, no has de patir si no botona, no?
Clar, queda oberteta, queda mono, i ja t'arregla una miqueta més, allò, per anar a sortir a passejar, o per un cap de setmana així que tinguis més playero, bueno, playero entre cometes, amb el sentit de que, jo què sé, que, bueno, per aquí, clar, diu, bueno, anem a Cambrils un rato.
Encara que no et banyis, però sí.
Sí, vale? Clar, allà dalt a Lleida, no sé jo... Sí, bueno, allà és per anar a menjar caragols. Anem a menjar caragols? Vinga, peto.
Clar, també.
Saps?
També,
queda supermono.
Caragols sí que en podem menjar les embarassades.
Ui, ja.
Entre... Clar, hi ha coses que no, però caragols sí.
Clar. Penso que mentre tot estigui ben cuit... Bueno, el Ricard té nens, no?
Sí, sí. Ricard té una experiència.
Ja
sí, en aquest sentit ja té una mica més d'allò. Pues bueno, no res, bàsicament això. Bueno, després una altra cosa que també m'agradaria dir, les bluses, perquè clar, ens hem deixat les bluses. Les bluses també poden ser holgadetes. A dalt, per exemple, amb una mica d'escot, o amb escot d'aquests així, bralet, o una cosa d'aquestes, i després ben holgadeta. Però sempre a baix, si fiquem holgat a dalt, estreteta a baix.
Exacte, com pensem, que si no es fa l'efecte aquest carpa,
sí,
una mica.
Aquí tenim la sort de que podeu utilitzar leggings.
I una, mira, una pregunta que et volia fer, Aleida, perquè sí. El tema de la moda per embarassades low cost, diguéssim, sí. Està ben treballat o no? Perquè jo, pels comentaris que he sentit al meu voltant els darrers anys, cada vegada n'hi ha més, però tampoc totes les botigues opten per una línia, no?
Mira, ara Zara ha tret una col·lecció, ha tornat a treure una col·lecció per embarassades. Jo l'altre dia la vaig anar a veure, dic, bueno, bàsicament per curiositat, uh-huh. per saber una miqueta a veure com eren i això. Jo la vaig trobar, no la vaig trobar malament. A veure, sí? Dintre de les línies de Zara ja tu saps els teixits que porten i com confeccionen, doncs el mateix per les embarassades. Després me penso que també H&M doncs, també té la seva línia. Ja sabem, H&M, també l'estil que porta, la qualitat uh-huh. de la roba quina és, doncs el mateix traspassat. Què passa? Sí que és veritat que, per exemple, una vegada que vaig anar al Corte Inglés, allò per curiositat també em vaig mirar, doncs perquè m'agrada mirar-ho per si alguna oient que a vegades teniu doncs, dubtes i envieu els Clar. Correus i tal, doncs també sàpiga una miqueta d'aquest tema millor, no? El que sí que vaig notar és el tema dels preus.
Clar, ja puja una miqueta més la cosa, no?
Sí, puja una miqueta més, però per què? Perquè la confecció, òbviament, és molt diferent. Les porten totes pinzetes, les peces estan pinzejades de darrere, però això de darrere queden més estretetes i davant més obertes, perquè si tu volgués que tot te quedés volgat, és superfàcil de fer la confecció. Només cal que ho facis en forma copa, o sigui... com se diu, en forma trapezoidal, vale? I clar, pues és molt fàcil, però si tu vols que de darrere et quedi més estretet, clar, dos pinzes a darrere, molt més treballat, aquí davant les dos pinzes davant per donar-li més tela, per obrir-les, i el tipus de teixit realment jo el vaig trobar molt amorós i molt còmode. Perquè l'altra cosa és que generalment quan tu no estàs acostumada a portar pes davant, com és en el cas de que quan portes un crio, jo suposo que la teva mobilitat...
Clar, això ho notes, sí, sí.
Ho notes, no?, una mica, i també ho notes amb la peça que portes damunt. O sigui, ha de ser una peça còmoda, que tingui una miqueta que sigui una mica elàstica, mm-hmm. però que no et faci suar ni te pegui, perquè suposo que ja estàs prou maniosa, que només fa falta que... No sé, sí. Jo, per exemple, m'imagino quan estigui inflada, saps?
No, però bé, és important saber que hi ha opcions, diguéssim, no? Si pots gastar menys, tal, que botigues, no? De Pronto Moda, li dius tu?
Sí,
sí Pronto
però...
Moda.
Pronto Moda.
Fan línies per embarassades,
però
això és important.
El tema del preu, Mònica, jo saps que sóc d'aquelles que dic. Sí que és una cosa que te la posaràs durant un període que te posaràs 3-4 mesos, perquè no et donarà més la talla per posar-te-la, però més val que tinguis 4 peces, que durant aquests 3-4 mesos vaig supercòmode.
Exacte, que no 25.
Que no 25, sí. Que no aniràs còmode, o que potser, potser sí que aniràs còmode si t'agrada molt canviar de roba, però no et sentiràs
tan a
gust, o es mouran costures, etcètera.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, escolta, oients embarassades que ho estiguin o hagin estat i tinguin truquillos, també que ens ho diguin a través sí. de Twitter, que els comparteixin, no?, @copelleida, @copetarragona. Abans d'acabar, la dada sobre moda que me les he preparat, que us Ai. Pensava que no m'ho prepararia, doncs ara que ja ha començat la fresqueta, cosa que em fa molt feliç, la Rebeca, no? Allò de posa't una Rebequeta, una Rebeca. D'on ve això de Rebeca, ho sabíeu?
Jo no. Jo no.
Us enganxo els dos aquí. Doncs mireu, ve de la...
No sé si el nom d'alguna dona.
De la pel·lícula del mateix nom, dirigida per Hitchcock, la protagonista, Joan Fontaine, portava, doncs, una jaqueta. I ve d'aquí, el nom.
Molt bé, no?
De la pel·lícula
Posa't una
de Hitchcock.
Rebeca, nena.
Posa't una Rebeca. Sí, doncs, au, vinga, tots a buscar la Rebeca, que si no després m'agafeu fred, i comencen les afonies. Que ja m'ho conec jo, això. Doncs, Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
un plaer.
Gràcies, Aleida.
Que vagi bé. Un petó, adéu.
Ricard, nosaltres arribem a dos quarts.
Sintonia i a dos quarts.
Sintonia i ràpidament sintonia. Escolta, parlem demà, que va de passar bon dia.
Igualment.
Com cada dimarts, a dos quarts de dues, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida. Vamos a hablar de algo que te afecta, que te puede a ti afectar, y mucho si estás pagando hipoteca. Te voy a hablar, o te va a hablar nuestra invitada, del IRPH,
¿Qué es el IRPH? Pues mira, te lo cuento en 5 segundos. El IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios que se comercializó, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, hace ya 17 años. Es decir, estamos hablando del año 2001. En ese momento, el IRPH dichoso era un índice oficial del Banco de España que se vendía, los bancos lo vendían a quienes firmaban una hipoteca como un seguro ante la subida del Euribor, que entonces estaba pues bastante más alto que el IRPH. Sin embargo, cuando el Euribor subió, el IRPH se disparó y resultó realmente una losa cuando el Euribor bajó. Hoy, todos los que tienen su hipoteca con ese IRPH están pagando 2, 3 y 4 puntos más de intereses que los que firmaron su hipoteca con el Euribor. Se estima que hay en este país, en España, hay más de 1,5 millones de personas afectadas, que no es una broma. Ahora mismo saludo a mi buena amiga Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin. Patricia, buenos días.
Muy buenos días, qué bien lo has explicado.
Bueno, es que hay que explicarlo, porque a veces IRPH, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y está explicado. Ya tenemos el problema encima de la mesa, Patricia. Entonces, dicho esto, desde Asufin, desde tu plataforma, ¿cómo los estáis ayudando?
Pues mira, desgraciadamente en este país no existe arbitraje para las entidades financieras. Si uno tiene un problema con cualquier otro tipo de institución, normalmente puedes acudir al arbitraje de consumo y función. Aquí no, aquí siempre tenemos que ir a tribunales. Nos lo ponen así de difícil para que no nos animemos a reclamar. Pero la buena noticia es que los jueces están muy sensibilizados con el problema de todas las hipotecas. Sabemos que hablábamos la semana pasada de las hipotecas multidivisa, hoy sí. Hablamos de las hipotecas con IRPH, también a muchísima gente le sonarán las cláusulas suelo. Los jueces están sensibilizados, saben lo que ha pasado, saben las cláusulas abusivas que se han colocado y las declaran nulas. Con el IRPH, muchos de los oyentes que nos escuchen sabrán que el Tribunal Supremo dijo en su día que no se podía entrar a valorar si se había cumplido con la normativa de transparencia o no. Pero nosotros seguimos peleando. Nadie dijo que este camino iba a ser sencillo. Y estamos ahora en Europa. Estamos dando la batalla en Europa y en Europa hace un par de semanas nos llegó un informe de la Comisión Europea contundente, que decía claramente que si este índice se había colocado sin informar a los clientes de las consecuencias económicas, sin compararles cuál es la diferencia entre contratar IRPH o contratar Euribor, sí. Y entonces sí que se podía considerar que había una falta de transparencia y que, por tanto, sí que se podía declarar nulo y se podía declarar abusivo. Y ahí es donde estamos trabajando. En Asufin tenemos muchas demandas, tanto colectivas como individuales. Tenemos ya demandas que hemos ganado en primera y segunda instancia y las estamos defendiendo en el Supremo, porque la banca no se rinde, nos lleva hasta el Supremo. Pero lo importante es reclamar. Si el que no llora no mama. Yo lo digo muchas veces.
Efectivamente. Patricia, vamos a poner un ejemplo. Colocamos sobre la mesa dos hipotecas contratadas por el mismo importe y el mismo año. Una firmada con el Euribor y otra con el IRPH. ¿Cuál es la media de perjuicio para los que tienen IRPH aproximadamente?
La media, según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, la media de las hipotecas son de 200.000 euros.
Sí.
Para una hipoteca de 200.000 euros que se haya contratado en 2007, 2008, lleva 10 años pagando, el IRPH está pagando del orden de 20-25.000 euros más.
Madre
está
mía.
Pagando una cuota notablemente mayor, un 20% mayor que la del Euribor. El Euribor está ahora en mínimos.
Sí, sí.
La gente que tenemos Euribor más diferencial, estamos pagando a lo mejor 0,5, 0,6, dependiendo del diferencial. El IRPH está ahora en el 2,5, en el 3, está mucho más alto, pero es que ha habido momentos en el que ha estado en el 4,5 y en el 5% y el Euribor estaba en 1.
Sí, sí.
Es que lo del IRPH no tiene nombre y yo de verdad que pienso que tarde o temprano pasará como con las cláusulas suelo. Lo eliminaremos del mercado, no habrá hipotecas con IRPH porque no tienen ningún sentido.
Patricia, nos queda tiempo, segundos, para que animes como presidenta de Asufin a los oyentes que tengan IRPH y todavía no hayan demandado el tema, no se hayan puesto en manos de alguien que los ayude como vosotros. ¿Qué les dices? ¿Qué empujoncito necesitan?
Pues les digo que con nosotros tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Somos una asociación de consumidores que tiene profesionales expertos, que ganamos demandas, que están a la vista, que están en nuestra página web, que la pueden ver, que ahí vamos colgando todas las sentencias, y además una ventaja que no le va a dar ningún despacho de abogados. Con nosotros no hay riesgos de costas. Es la asociación la que asume la demanda, somos nosotros la parte actora, y por tanto, en caso de perder, que alguna sentencia se pierde porque no podemos garantizar el 100%, sería una responsabilidad. Si se pierde, se van a quedar como están. Entonces, para quedarse como están, mejor lo intentamos.
936763284. Te lo repito, apúntalo a su fin. 936763284. Gracias, Patricia.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos, de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate Verti Driver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma.
¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 5 minuts ja per sobre de dos quarts de dues. Dimarts 16 d'octubre del 2018, hores d'ara, ja hem pujat fins als 19 graus. Ja ens han informat des de la previsió meteorològica, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, que les temperatures es recuperaran una mica, però anem, evidentment, de cara a la tardor i, evidentment, anem de cara cap a que baixin. Però després d'un cap de setmana passat per aigua i amb temperatures relativament baixes, doncs sembla que donarà una treva de dos dies, tampoc ens fem il·lusions. Comencem la tertúlia dels polítics i, com sempre, estem ben acompanyats avui amb la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon migdia.
Dani Rubio, de Ciutadans. Dani, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
També està amb nosaltres la Eva Lega, de la Crida CUP. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, bon dia.
Per part d'Esquerra, la Núria Marín. Núria, bon dia.
Bon dia.
I el, per part del PDeCAT Unió, Paco Cerdà. Paco, què tal? Com estàs? Com estàs? Ja has vist que ja he canviat.
Jo suant, perquè a primera hora feia 13 graus, ens han vestit, perquè veig a tots, menys al Dani.
Us hem llegat...
Així vestits d'hivern o de...
Clar, anem amb mànigues.
I Déu-n'hi-do, bueno, de tardor, bec anoracs, bec xupes...
Sí, sí, sí. Us hem llegat l'aire, almenys, perquè la sala on esteu és una sala interior i aquí costa més que afecti la temperatura exterior. A més, com que normalment la temperatura sol pujar, doncs ja us he posat l'aire. Escolta, directes cap a les dues. Primer, una cosa que estarem tots d'acord, que avui hem parlat amb una metgessa del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, és que demà hi ha la marató per donar sang a Lleida. Es farà, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida, al claustre Esquerra, segons entres, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Avui la doctora, anava a dir Núria Marín, no, Núria Vilanova.
Sí, podria ser doctora, podria ser. Però a diferència de molts metges que es diuen doctor i no són, jo no soc doctora.
La doctora ens ha explicat que, per exemple, quan tu dones sang, això es separa en tres: glòbuls vermells, plasma i plaquetes, que tot té una caducitat i que les plaquetes duren només 5 dies. Per tant, és importantíssim que hi hagi una donació de manera regular. Evidentment, les accions com les de demà fan sensibilitzar i que la gent, doncs, sàpigui que això passe, però que si ens fem donants de sang, doncs ha de ser de manera regular. De totes maneres, les dones poden fer-ho 3 cops a l'any.
3 cops a l'any.
I els homes 4 cops a l'any. No sé si sou algú donant, sí, o ha fet alguna vegada, sí, home, i vol compartir tot breument, sí, l'experiència.
No, jo, bueno, jo acostumo a fer, no sé si 2 o 3, o mínim 3 intento. Intento donar sang 3 vegades.
M'he quedat de pedra quan m'ha dit que només dures 5 dies i que estan amb les reserves molt baixes i que estan pendents, per exemple, del pont de Tots Sants i de la Castanyada, que si la gent marxa són 4 dies sense gent, per entendre'ns, sí, i que, clar, poden tenir, doncs, un problema greu.
No, perquè, a més, si és un pont i hi ha algun accident, s'ajunta el pa amb la gana, que diem, no?
Algú li fa por les agulles?
No.
A mi sí.
Home, les agulles no són agradables, però penso que, bueno, hi ha coses, efectivament.
Bueno, a mi em fan
coses
pitjors, també. A mi em fan cosa, però vaja.
No, és important, política, és important que es facin maratons. Que la gent prengui consciència. Que la gent, per un costat, prengui consciència, perquè realment, quan fa falta sang, no? I sobretot aquells grups que són universals,
El O negatiu, crec, o l'universal negatiu, sí, està amb un dia de reserva només, per exemple, hores d'anar. Ho dic perquè això, mentre no ho necessites...
La meva mare, per exemple, és AB. És AB positiu. Uh-huh. Dic, clar, és d'aquests grups que n'hi ha poquets, no? Llavors, bueno...
No. Bueno, però aquesta gent normalment no donen, no? Esperen a que passi cridat per casos d'emergència.
Sí, 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 perquè a més la meva mare és gran i tampoc no... Clar. Uh-huh. Uh-huh.
Està, molt bé. Sí. Això, per animar demà que la gent s'acosti a la biblioteca, faci la seva donació, ho podeu fer des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, per tant, escolta, a l'hora de dinar, mitja tarda, al vespre, quan us vegi bé, us podeu escapar un moment.
T'atenen molt bé,
sí,
te donen
molt
un temps de pie, vull dir que la gent...
Quanta estona... És tarda, més o menys.
És que depèn de... M'ho van explicar un dia. Depèn de com... De lo que, hi ha gent que, no sé si per la pressió o pel... Bueno, no ho sé, perquè ara diria... diria una animalada, però hi ha gent que li costa menys d'emplenar la bossa, uh-huh, i hi ha gent que li costa més.
Correcte.
Llavors depèn. No.
Ja has vist que has dit de la doctora Marina.
No, sí, la doctora Marina està...
No, m'ho van explicar, perquè un dia jo deia... Ui, sí que s'emplena... Jo la veritat és que...
Tens l'atenció alta.
S'emplena ràpid. Però la de la vora veia que... Dic, i com és això? Diu, no, diu, hi ha gent que, pues, pel que sigui, no? Li costa menys d'emplenar, i hi ha que li costa. Però vaja, escolteu, més de mitja hora no estàs,
que és una experiència que s'ha de provar, eh? Per tant, si no ho fem mai, potser, mira, és el primer pas, provar-ho demà i després fer-se donant de manera regular, que ja hem dit, dones 3 vegades a l'any màxim i sempre amb 2 mesos de separació, o més 4 vegades a l'any i també amb 2 mesos de separació. Dit això, divendres passat, que sembla que ha passat una eternitat, però bueno, divendres passat, entre mig hem tingut el Leslie, per cert, suposo que no heu tingut cap contratemps de cap de setmana, Leslie,
bueno, jo sí.
Podem entrar al debat de per què a les tempestes jo sempre s'havia de posar noms de dona, però...
Ah, tu estaves a Mallorca, eh?
Jo vaig volar amb ple Leslie, amb bimotor, amb un Tupolev que... No dic el que em va passar.
Tupolev és rus?
Però vaig a aterrar resant, sí.
I vas a aterrar on, aquí a Lleida?
Aquí
o
a Guaire. La meva filla ja no va poder sortir més tard. Anava a Barcelona i ja no va poder. Està tornat avui.
Els jugadors del juvenil del Lleida Esportiu tampoc van poder sortir, en el seu moment. En fi...
No, això és el mínim, no? Vull dir, aquestes coses...
Correcte.
Vist el que ha passat...
Quasi prefereixo no sortir. Per no... Això què et va passar, Paco?
No, res, pues que...
O, clar, és que, o sigui, una mica de poc, si al micro em dius...
Ja no us ho explico.
No us explicaré el que em va passar, no, ja saps que jo et preguntaré què et va passar.
Amb turbulències, etcètera, un avió molt petit...
Ideal per mi, vaja.
Bueno, sí, clar.
No, sí, clar, no. O sigui, jo amb un que no passa res, jo ho passo malament, imagina't si es mou.
Doncs jo estic com tu. Jo crec que vaig resar més rosaris que la meva vida.
Te va donar temps.
Bueno. Si tant, ràpid, ràpid.
Escolteu, divendres a la tarda, dic que ha passat de tot entremig, però divendres a la tarda, a les 6 de la tarda, Joan Renyer, actual president de la Diputació de Lleida, convocava una roda de premsa en la que va informar que a migdia havia signat un document de renúncia de la presidència. a les 6 de la tarda ho explicava als mitjans de comunicació i, entre d'altres coses, explicava que estava decepcionat amb Companys perquè havia notat falta de suport per part de l'oposició, evidentment, però dels Companys no s'ho esperava, i també va explicar com funcionarà això. Ella ha signat un paper de renúncia, però que és un ple el que l'ha de fer efectiu. Té màxim 10 dies i l'ha de convocar. Llavors, a la gent que esteu a la Diputació, i els que no, en parlem entre tots, s'ha convocat hores d'ara aquest ple?
No, el ple no s'ha convocat, però a més aquesta
tampoc se'ns ha dit que renunciava oficialment, va fer en roda de premsa.
Aquesta setmana, teòricament, divendres, perquè sol ser el tercer divendres de mes, hi ha alguna excepció, hauria d'haver hagut
un ple ordinari,
no? Quan hi ha el ple ordinari en divendres, el dimarts, que és avui, hi ha junta de portaveus. Avui no hem tingut junta de portaveus, no? I per tant, bueno, estem a l'espera de a veure què passa, no? Nosaltres, des del primer moment, quan va sortir detingut el president de la Diputació, vam dir que per una part estava el tema judicial, que evidentment segueix el seu curs, però hi ha també la qüestió política i que ell havia d'assumir unes responsabilitats com a president que era, o que és encara, perdó, de la corporació, de la Diputació de Lleida, per no fer mal a la pròpia institució, no? Perquè un president que està detingut, que està investigat i que, per tant, no pot estar com a president de la Diputació. A partir d'aquí, quan serà el ple?
Arrel d'això, ell va dir que era dels millors d'Espanya des del punt de vista que és dels pocs que ha dimitit sent investigat només, ni tan sols imputat.
Però és que el terme imputat ha desaparegut.
Ara és el mateix que investigat. A veure, clar. Que hi ha una investigació, està clar. Perquè si no, no l'haguessin
anat a buscar a casa, claro, l'haguessin portat al despatx.
Claro, per tant, que hi ha una investigació en marxa, això és evident, no? Per tant, jo crec que ell ha fet el que s'havia de fer, no? Que és presentar la renúncia.
Que tampoc és cap acte d'heroïcitat,
no? No, és presentar la renúncia, entre altres raons, perquè no marxa de diputat. O sigui, ell marxa.
L'acte, li van preguntar a la roda de premsa si l'entregava i va dir que renuncia. Això era personal, no era de partit, claro. I que per tant no
la... Ell renuncia com a president de la Diputació, però diu que no renuncia a l'acte.
És personal, però aquí s'ha de tenir en compte que, jo no sé els intríngulis legals, però ell diu és personal i deu ser així, però hem de tindre en compte que a la Diputació no s'elegeixen els diputats directament la ciutadania.
Sí, Núria, és però aquest és un debat que fa anys que rode, no?
No, ell deu estar amb tot el dret, si ho ha dit.
És el que es diu un sistema d'elecció indirecta, no?
Clar.
Ho dic perquè els oients sàpiguin de què parlem, és un sistema d'elecció indirecta.
Si voleu, demaneu paraula i anem repartint joc.
Només així com els regidors són escollits directament per la ciutadania, o sigui, un vot, els diputats provincials o els consellers comarcals, aquestes institucions són sistemes d'elecció indirecta que, en funció del número que trau el partit, designe, que en teoria són els regidors, en el cas de la Diputació, del partit judicial, no? Però és, en definitiva, el partit. Bueno, és el partit qui designe, per tant, és el que diu la Núria, fins en quin punt, quan és un sistema d'elecció indirecta, per tant, tu no has estat escollit directament pels ciutadans, tens dret a quedar-te amb l'acte. Legalment tot. Una altra cosa és èticament, però legalment tens tot
això
el dret.
Això també el PDeCAT se ho sabrà. No?
A veure, Paco Cerdà, darrera hora.
Bueno, jo crec que ens ho pot explicar tot l'Adolo, perquè ja ho ha dit tot,
i ens ha dit que el
president no dimitiria de diputat.
No, ho ha dit ell.
No sabem.
Ho ha dit ell, jo no sé res més.
A lo que acabi de ser, no ho sé, i com ella està junta de portaveus i jo no, pues estaria molt bé que ho digués. Dit això,
cap on va la Diputació de Lleida?
En Junta de Portaveus no hem estat informats d'aquesta qüestió.
Pues per això, però com això se tenia que informar la Junta de Portaveus, i aquesta senyora, la doctora Marín, i jo no som, estem en un altre punt. Dit això...
Però tu ets del govern.
Jo crec, sí. Jo crec que ara el que se necessita una mica és... I deuen estar, i me consta que estan, i la senyora Dolors sí que ha estat, és amb converses per part de... les vicepresidentes o dels vicepresidents, que n'hi ha quatre, parlant, a veure com gestionar una situació com aquesta que han viscut a l'Ajuntament de Lleida fa no res i que també se va tindre que gestionar d'alguna manera, no? Perquè van veure la renúncia d'un alcalde i que un altre, que un regidor va passar a ser alcalde. Per tant, jo crec que estem en aquest moment, evidentment hi ha aquests 10 dies, és molt, molt difícil dir ara mateix és que serà tal dia o serà tal altre, perquè no ho decidirà el partit de govern, ho decidirà, estic convençut, perquè a més me consta, ho decidirà la negociació que es faci quan sigui
més apropiat.
El Renyer,
qui ha de convocar el ple de renúncia, és el propi Renyer.
A no ser que el president Renyer vulgui exercir de president i digui, no, jo,
és que és ell,
serà aquest
dia.
Sí, bueno, el que passa és que lo normal és de que hi hagi una sèrie de valoracions
sí.
I de...
Sí, de consens.
I de consens, perquè una situació com aquesta, amb una institució com és la Diputació de Lleida, jo crec que té que manar el consens, sobretot amb això, amb el tema del relleu. Uh-huh. A més, ja ho veurem, és a dir, jo crec que ara, a hores d'ara no sabem res, no sabem si el president Renyer... continuarà, ell diu que continuarà diputat, però ja veurem a última hora què passa, perquè passen moltes coses, no? Igual li donen una ambaixada o alguna cosa així, no ho sé. I...
Jo crec, Paco, he callat fins ara, però, de veritat. Però,
l'exalcalde però Ros no està bé.
Ja no pots l'exalcalde, més, no?
Clar, l'exalcalde no podem fer
Carme la comparativa després Dani
perquè no està
però amb el sistema no sí, el procés sí. El procediment sí, és exactament
però,
el mateix.
I l'Eva després.
Bueno, l'altra cosa és que ell
cas,
renunci,
en cap cas,
ell
no està ben investigat ni, com se deia antigament, imputat. Per tant, no. La comparativa no me sembla...
La comparativa del procés és exactament la mateixa.
I el puntet final encara menys.
Bueno, ha sigut una broma. Bueno, però vale. La història és clara. El procediment és exactament el mateix i el mateix procediment que es va fer a l'agost quan Àngel Ros dimiteix... Val? Per les raons diferents, òbviament,
òbviament.
Que no hem entret, que no entrem, i una vegada...
No, no, si has tu qui ha fet el
sí,
comentari,
sí,
jo
sí,
no,
ha sigut un comentari...
Desafortunat.
Bueno, digui com vulguis. Llavors, una vegada hi ha aquesta dimissió, se té que triar un altre...
Sí, sí,
i aquest ple és un tema que, bàsicament, a nosaltres, a l'Ajuntament, ens ho va marcar el secretari general. És així, mm-hmm. És a dir, després per triar el nou president, igual que el nou alcalde, necessites...
Allò el cartipàs, no?
Exacte, i necessites
el
primer el tema de... Sí, però
és que jo no sé si inclús podria fer tot el mateix dia, perquè al final el ple de renúncia...
No,
però a l'Ajuntament no ho van fer, però el ple de renúncia són 5 minuts, vull dir que no és un ple llarg.
De poder-se fer es pot fer, el mateix dia fer els dos plens, un seguit després de l'altre. Clar, no ha sentit...
Dani Rubio, que m'ha demanat la paraula, després la Eva...
No, jo volia dir el mateix que... Perdona, no me'n recordo.
Carme Valls.
Carme Valls.
Que la Carme és, volia dir el mateix que has dit. Vull dir, no se pot comparar la situació de Renyer, la situació del Ros.
Sí.
Dic el procediment sí, però la gent ha de saber...
El procediment és exacte.
El procediment sí, el procediment administratiu o legal sí, però que la gent no es quedi en la cosa que el Ros va marxar per qüestions de corrupció, com sembla que està el Renyer, ja se demostrarà, no? Vull dir que són coses totalment diferents.
Eva.
Bueno, d'arrel, la idea de la Diputació nosaltres ja l'entenem com algo, bueno, com s'ha dit aquí, no, els representants no són escollits, és absolutament opac i passen moltíssims mils d'euros diaris, es prenen decisions que no controlem la ciutadania i... El fet de Renyer, que a més vull dir, és que era com molt Vox Populi, que passaven coses que ningú tenia, vull dir que una cosa molt de carrer, però és una bona oportunitat també per una mica intentar indagar quina és la finalitat que té aquesta institució, què ofereix a la ciutadania. Sembla més un aparell de gestió que no pas una institució de govern, que ja no l'entenem, amb una distribució territorial que no la compartim gens, es treballa del Pirineu a la Plana sense una definició sí, coherent. Sí, sí. El fet de no poder elegir quan hi ha tantíssims diners que surten d'allà que afecten temes capdals, com per exemple, bueno, potser el més important de tot sigui la sanitat, i són diners que entren per allà, i no controlem. A part d'això...
I obra pública, i
moltes coses. Tot, tot, sí, eh? Però bueno, és que la sanitat molt està molt...
No, però hi ha una llança en favor de la Diputació. És el servei que es preste als petits municipis.
Sí.
Un servei inestimable que es preste als... Una altra cosa és que estigueu d'acord amb la gestió,
és gestió d'aquesta, no és govern, eh?
D'aquesta Diputació.
Sí, sí, és gestió.
Clar, però acaba sent gestió.
Una cosa és que estigues o no d'acord amb com se gestiona aquesta Diputació. A lo millor una altra se gestiona d'una altra manera. Però que se preste una ajuda inestimable als petits municipis,
sí, això tu saps que a segons
ajuda,
quins...
No? Però amb un poc obligació. Ordre, amb un poc ordre dir, del, clar, no? Ajuda, a l'hora de decidir ajuda, les actuacions que fa aquest govern...
Important. No, a veure,
és un suport molt important.
Hi ha uns diners que venen de l'Estat per finançar els ajuntaments just, que van... Que
Núria,
són
el 90%,
via...
el 90% del pressupost de la Diputació ve del govern de l'Estat. El 90%.
Sí, 80%.
Però deixem acabar la Eva, que no
bueno,
sé...
Bueno, si... no, anar en la línia, però pues es fa debat millor.
volia...
Però que el cas de Ranyer és un bon moment per posar en qüestió aquesta elecció de quines són les persones, per què estan allà, per què porten tants anys allà quan no ho hem decidit que estiguin allí i que estiguin gestionant tants diners que són nostres.
Volia posar sobre la taula també que tan aviat es va saber tot plegat, tant el Partit Popular com el PSC, si no recordo malament, no van demanar la dimissió immediata, sinó que van dir ens esperem a veure si realment aquesta investigació què diu al final. Però el cas d'Esquerra sí que es va demanar la dimissió...
No.
No?
Esquerra va dir...
Perdó, bueno, la dimissió no, perdó, la moció, no, que m'he equivocat jo de paraula. La moció. Tant el PP com el PSC vau dir que ens esperaríem.
No, van demanar l'assumpció de responsabilitats polítiques.
Però que us esperaríeu a saber quin resultat era de la investigació.
Però vam dir que el més convenient era assumir...
No, però on anava és que Esquerra va dir que o dimitia o moció.
Bueno, a veure,
no sé com afecta... Vull dir tot això. No sé com...
En un primer moment...
Com anirà les relacions PDeCAT-Esquerra d'ara en avant?
Sí que hi ha un... Bueno, esperem que millori.
Per cert, a la roda de premsa, Ranyer va dir que tot era una cosa personal, que anaven contra ell. Que tot era un procés que anava contra ell a nivell personal.
A veure, ell pot dir el que vulgui, no? Per part d'Esquerra, jo només vull matisar, perquè és cert que es van traure unes declaracions del portaveu Jaume Gilabert, que es va agafar només una frase, que deia, nosaltres demanem la dimissió, clar, perquè el periodista li va preguntar, vostè què li aconsellaria que dimitigués? I ell va dir, home, jo pel bé de la institució li aconsellaria que dimitigués. Sempre tenint per davant, és evident, la presumpció d'innocència, però si tu ets el president d'una institució sobre la qual plane, no?, aquesta ombra de dubte, ni que nosaltres diguem, sí, d'acord, presumpció d'innocència, però bueno, a veure, és una manera de salvaguardar la institució, no? Nosaltres, com a Esquerra, això que diu ell és personal, no. Sempre, des del minut zero, amb els primers pressupostos, ja vam posar èmfasi i els primers li vam aprovar i els segons ens vam abstenir sempre amb la condició de que no era tan important no era tan important el qui sinó el com se gestiona i per això dèiem a l'hora de repartir aquests recursos fem-ho amb uns criteris objectius no amb uns criteris d'adjudicació directa. I això és el que han vingut reclamant, que és el que nosaltres en diem la bona governança, no? És el que han vingut reclamant durant tota la legislatura.
Que no vau aplicar quan la Diputació governava Esquerra Republicana.
No, sí que és veritat. No ho vau aplicar. Això no ho diguis perquè es va aplicar.
No.
I es va obrir. No, sí, no. Se va aplicar. No. Se van aplicar els criteris del PUOS.
No, i a més ho van dir, Núria.
Puc acabar?
Sí, tant. Que pots
I es va obrir la borsa de treball. Es va obrir la borsa de treball, que quan van tornar a entrar, es va tancar. Dir que no s'ha gestionat igual, no s'ha gestionat igual uns que altres.
Però ara no parlàvem de la
Dani Rubio, que m'ha demanat la paraula.
Sí, jo crec que les coses s'han precipitat una mica perquè Esquerra Republicana, amb bona coherència des del meu punt de vista, va dir o dimissió o moció de censura.
Clar,
jo crec que això va avançar els aconteixements. Jo només volia dir una cosa sobre les diputacions, una institució que va fer bé els liberals del segle XIX, jo crec que ara les diputacions han de canviar. Jo crec que treure-los la càrrega política que absorbeix molt, molt quantitat de diners seria important, però això és un debat que molt llarg.
És un altre debat.
Clar, nosaltres sempre hem defensat que les vegueries, que no les diputacions, sinó les vegueries han de ser digue-n'hi un contrapoder o dis-n'hi com vulguis, d'equilibri territorial. O sigui,
però
no
una vegueria
ser...
al final no és una diputació amb un altre.
No.
Poden gestionar igual el Pirineu que la Plana.
Clar, si tu defenses un model centralista com el francès, on només hi ha l'Estat i l'Ajuntament, no és el nostre model. Nosaltres volem que hi hagi entremig amb poder polític, és evident, de decisió de en què i com s'inverteixen els diners
aquest
del territori
a cada territori.
I les necessitats.
I les vegueries, els diners, d'on vindrien? Pregunto.
Bueno, els diners
no, pregunto.
Dels impostos que li pague la gent.
Perquè, claro...
dels impostos que paga la gent, que primer passen per Madrid, i nosaltres sempre hem dit que no hi han de passar,
ho dic perquè llavors per Madrid, on s'hauria de modificar, clar, tenim una estructura provincial,
sí, la diputació té uns interessos,
claro,
a veure, hi ha uns interessos promocionals de finançament,
però no veig que és fàcil,
no, clar, la senyora de los López, els diners venen de nosaltres,
el tema aquest, el tema de les diputacions, tothom diu, jo ja fa anys que sento que s'haurien de suprimir,
sí, tothom ho diu, però les diputacions estan al lloc.
Ningú a l'hora de la veritat vol suprimir les diputacions.
Nosaltres sí, que consti.
Nosaltres
ja veurem.
Ciutadans.
De moment no governeu. Bueno,
Dani Rubio i Eva Lega han aixecat la mà i han dit que sí. Recorda bueno, Ciutadans i Crida.
Nosaltres la transformació
de les diputacions.
El debat territorial té que ser i que la diputació segurament com a estar no té que existir.
Exacte, una reforma de la diputació.
És a dir, jo no sé si té que dir-se diputació, vegueries o el que sigui.
La de Lleida...
30 segons.
La de Lleida possiblement és la que menys... és la més dispar, perquè del Pirineu a la Plana no té res a veure les necessitats que tenim uns habitants i uns altres. Estem promocionant com si fos tot un, que promocionem des de l'esquí, oblidant la Plana.
Però per això no cal el problema de mobilitació. Senzillament és el
problema de mobilitat que tenen al Pirineu amb els vostres carrers.
No parleu tots alhora, sisplau.
El problema que tenen al Pirineu, que per això ho estan reclamant i feien els tocs de campanya als alcaldes, tots els alcaldes, no només d'Esquerra. El problema que tenen amb la mobilitat, amb la xarxa de camins i carreteres que tenen allà, aquí a la Plana no li tenim. Pot haver algun camí que estigui en mal estat, però no és el mateix, Els problemes de comunicació que tenen al Pirineu no és el mateix. I allò demana una inversió...
I amb un únic govern que ho vulgui gestionar tot, és inviable.
Doncs
és inoperatiu.
Escolteu, que arribem a les dues. Avui hem estat amb la Carme Valls, Dolors López, Dani Rubio, Eva Lega, Núria Marín i Paco Cerdà. Gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Nosaltres arribem a les senyals horàries que ens indiquen que són les dues de la tarda. Sempre ens quedem malament de temps, però vaja, escolta, que si vols enviar el teu tema, 664-526-180. Acaba de passar un bon dimarts. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20.